Bon dia i benvinguts a Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional de l'Espluga FM Ràdio. Salutacions també als qui ens escolteu a través de Ràdio Montblanc o a través de les webs de les dues ràdios. Avui en aquest primer programa de Terra de Festa començarem centrant-nos fonamentalment en el Ball de Bastons, perquè aquest dissabte té lloc a l'Espluga Francolí una trobada bastonera. Per tant, parlarem amb tres dels membres del Ball de Bastons de l'Espluga. També parlarem amb un expert en cultura popular i també expert en els balls de bastons, com és l'Àngel Vallverdú. I també parlarem amb el president de la coordinadora de Balls de Bastons de Catalunya, l'Adrián Ortiz. Al Terra de Festa també tindrem un especial interès per què es cou en la música folk del Principat, de Catalunya i de les nostres comarques del Camp de Tarragona. Començarem avui viatjant una miqueta lluny, perquè durant aquests dies anirem parlant amb els quatre finalistes del concurs Sons de la Mediterrània i començarem parlant amb l'orquestrina Trama i parlarem amb un dels seus membres, amb l'Ivan. Això i molt més avui al Terra de Festa, a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc. Parlem amb Àngel Vallverdú. Ell és expert en l'àmbit festiu amb diverses publicacions sobre el Ball de Bastons, tant de Catalunya com del Camp de Tarragona. Bon dia, Àngel.
Hola, bon dia, bona hora.
On i quan hem de situar l'origen del Ball de Bastons, tal com l'entenem avui en dia?
Bé, aquesta és la pregunta del milió de dòlars que molta gent se fa i s'ha fet durant molts anys i que, al meu entendre, a dia d'avui no té resposta. La veritat. S'ha especulat molt de danses antigues, del neolític, fins i tot, de l'època clàssica, i potser la que s'ha barallat més ha sigut la de l'edat mitjana, amb les noces de Ramon Berenguer en Peronella, però que després s'ha demostrat que era una notícia molt poc fiable. En tot cas, les hem de situar més o menys com l'entendríem avui en dia, a partir del Renaixement, segles XV, segle XVI, que és quan comencem a tindre notícies escrites ja que poden donar fe d'una existència d'un ball de bastons més o menys, podríem pensar com avui en dia.
Ho situem, doncs, segle XV, segle XVI, fins als balls de bastons que surten actualment, com ha anat evolucionant aquesta dansa?
Doncs no ho sabem gaire, tampoc ho sabem gaire, perquè aquestes notícies primeres que deia són molt escuetes, diu que surt un ball de bastons i poca cosa més. En tot cas, s'han de traslladar ja als segles XVIII i XIX, quan s'explica que acostumen a sortir homes o jovenets armats amb dos bastons, generalment portant cascabells a les cames i acompanyant rítmicament una música. L'evolució, com deia, d'entre els segles XV i XVI fins a llavors ens és desconeguda, és que no hi ha ni tan sols pintures. De llavors ençà seria bastant similar a el que coneixem ara, però tenint en compte que hi ha una gran variabilitat entre les maneres de fer d'una zona geogràfica a una altra, i m'explico. No seria el mateix el que es balla, posant per cas, a Solsona, a Cardona, que es fan fins i tot parlaments a la divinitat, a les mares de déus, en aquest cas, el que es faria, per exemple, a la Conca, no? A Montblanc, a Espluga o a Cambrils, que també seria el mateix estil, són molt diferents.
Clar, perquè a vegades es parla com a models, no?, de balls de bastons. Al Camp de Tarragona hi ha un model únic o tenim diversos models de balls de bastons?
Bé, en alguna altra publicació de fa algun any jo havia parlat de famílies del Ball de Bastons, que serien, doncs, poblacions que tenen unes afinitats, unes similituds pel que fa el model coreològic, el model musical i el model de la indumentària. El Camp de Tarragona, al meu entendre, el més ben definit seria el que anomenaríem de la Conca, que comprendria Montblanc, l'Espluga i Cambrils, que és va rebre el model des de Montblanc a començament del segle XX amb unes característiques molt marcades. Després tindríem el cas de Tarragona, que és un cas únic, amb una indumentària molt vistosa, amb una forma de ballar molt ràpida, amb bastó petit. I després, l'altre que ens quedaria, doncs, seria uns models difusos que serien heredats dels esbarts, que, com sabem, els esbarts havien agafat models d'aquí i d'allà per incorporar-los en un repertori espectacular, més que no pas de dansa de carrer. I, a banda, tindríem la part més nord del Camp de Tarragona, que seria Torredembarra, Altafulla, la Riera de Gaià, que adopten un model ja, amb bona lògica, més similar al que seria el del Baix Penedès. Pensem que dintre de les zones tenen unes fronteres molt difuses, no? Però podríem comparar, per exemple, a Samacutara, a la zona del Maresme, que avui en dia queden molt pocs exponents i que eren molt homogènies, molt semblants. En canvi, és veritat que sí, tal com dius, aquí al Camp de Tarragona tindríem una diversitat molt interessant.
Parlaves que segurament el model de la Conca era el més definit o el que es veia més clar. Quines característiques li posaríem en aquest model, en aquesta família?
Mira, Joan Amades, quan va fer els seus treballs, parlava de l'abraó quasi bé salvatge dels de Montblanc. I ho deia així, eh? És un ball de bastons molt contundent, en què es pica molt fort, que té uns moviments molt determinats en certs moments del ball, que és el que s'anomena el clos, que és una seqüència de tres cops que rematen les frases musicals del ball. Una indumentària molt simple, pantalons, camisa blanca, faixa de color i unes funcions molt marcades dintre del ball, entre el que serien el que aquí a Cambrils en diem els picadors i els paradors, o els dreters i els esquerrers, ja a Montblanc i a l'Espluga, que són uns que paren els cops i uns altres que els piquen en el moment de fer aquest el clos. Són les melodies que acompanyen el ball molt curtes i molt repetitives. Bàsicament, a grans trets, serien aquestes les característiques.
Actualment al país segurament hi ha àmbits festius que mouen més gent o que estan més de moda, podríem dir d'aquesta manera, entre els quals hi trobaríem, per exemple, el món casteller o el món de les falles del Pirineu, recentment tots dos declarats Patrimoni de la Humanitat, que són festes que, entre altres coses, estan apostant molt també per l'àmbit de la recerca, amb algunes càtedres universitàries, amb simposis. No sé si creus que al món bastoner li faltaria alguna cosa així.
Bé, sí. Sí, una mica, al meu entendre, el Ball de Bastons ha sigut el germà pobre del que anomenem cultura popular. Ja des de la mateixa administració s'ha buscat promocionar manifestacions molt més espectaculars per exportar-les com a referent identitari, no? I el cas dels castells seria molt clar. En el cas de les falles, per exemple, s'han pogut acollir les declaracions patrimonials de la UNESCO, també hi ha ajudat molt. Que el món bastoner necessita més investigació i més recerca, està clar. I no hi ha hagut una implantació sistemàtica de lo que és la recerca amb intencionalitat científica. Quasi sempre s'ha limitat a recerques locals. Només cal veure la bibliografia que existeix. Sempre acostumen a ser llibres amb una intencionalitat de parlar del ball de bastons local i en alguns casos molt meritoris, com per exemple el d'Igualada del Daniel Vilarrubias, que han ampliat una mica més i en general hi ha molt poca cosa. L'acadèmia tampoc ha fet gaire cas el Ball de Bastons, les seves raons tindran. I, per tant, convindria. No veig que hi hagi una intenció ara mateix, ni des de l'administració pública, no hi hagi un interès perquè això canviï, ni tampoc des de les entitats de segon nivell que agrupen els grups de Ball de Bastons. O, com a mínim, si aquesta intencionalitat hi és, no acabo de veure-li el rigor necessari que caldria per estudiar un fenomen d'aquest tipus.
Ja per anar acabant, tu que n'has vist molts i de molts llocs diferents, com veus l'actualitat o com veus actualment els diversos balls de bastons que tenim al Camp de Tarragona?
El Camp de Tarragona en concret és un espai molt interessant. Crec que en general hi ha un interès per treballar amb rigor, per treballar perquè hi hagi una qualitat en els grups, no només en la dansa, sinó a nivell ritual, per situar-se bé i entendre bé el que és la festa. També cal dir que hi ha molts aspectes millorables en casos molt concrets, no? Però el que és el Camp de Tarragona és prou esperançador, no? El panorama. No puc dir el mateix d'altres indrets, però aquí sí.
Bé, Àngel Vallverdú, veu més que experimentada en l'àmbit festiu i en l'àmbit dels balls de bastons. Moltes gràcies, esperem poder tornar a parlar en una propera ocasió sobre balls de bastons i sobre més coses.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, encantat.
Una abraçada, vagi bé. Tenim ara a l'estudi l'Anna Andreu, ella és membre del Ball de Bastons de l'Espluga de Francolí, que enguany celebra 20 anys de la seva recuperació. Bon dia, Anna.
Bon dia, Jordi.
Com va anar tota aquesta recuperació ara fa 20 anys?
Doncs bé, tot va sorgir l'11 de setembre de l'any 1996. Un grup de joves que d'infants ja havien sigut bastoners es van trobar, ja que anteriorment es feia una caminada al dia de la Diada Nacional. I bé, doncs amb el Josep Maria Poca del capdavant i conjuntament amb diferents bastoners van anar a buscar el Salvador Rosselló, antic, bueno, el mestre del Ball de Bastons de l'Espluga, i van crear la colla que actualment és la colla actual. A part, destacar també que va ser la primera colla bastonera de l'Espluga Francolí que van incorporar dues dones, l'Helena Rivero, que actualment encara segueix sent el flabiol de la nostra colla, i la Maria Antònia Bota, que és bastonera.
Això era fa 20 anys, però si tornem a l'actualitat, enguany ho celebrem, no?, i feu sobretot dues activitats, la recuperació del Ball de Bastons Infantil i la trobada de colles de la Meridional. Començant per la recuperació del Ball de Bastons Infantil, que va ser per la Festa Major, com ha anat, què ha significat per la colla tornar a tenir Ball de Bastons Infantil?
Doncs bé, és una cosa que sempre hem dit que bé, aporta que hi hagi un futur a la colla més segura. I bé, doncs ja seria el segon any que des del Col·legi del Mare del Carme, el professor, bueno, Eduard Vives, que m'agrada mencionar-lo perquè crec que ha passat bastant desapercebut, i ens invita a finals de curs a que els nens vegin el que és el Ball de Bastons i que ells mateixos provin el Ball de Bastons. L'any passat ja ens van veure que la iniciativa va ser positiva, que els nens fins i tot tenien ganes de provar-lo més, i fins aquest any que ens hem vist amb més ganes, potser també pel tema de la trobada, doncs, de la Festa Bastonera, doncs el fet de crear aquesta colla.
Clar, abans n'hi havia hagut de colla infantil i alguns dels membres del Ball de Bastons actual sou hereus d'aquella colla infantil?
Doncs sí, encara mantenim algun bastoner que havia sigut que havia, bueno, que havia tingut havia sigut de la colla infantil, tot i que sempre menciono que clar, hi han moltes entitats a l'Espluga, hi ha moltes entitats, bueno, culturals, etc, i llavors doncs costa que a vegades algú segueixi des d'infant fins a bastoner, però ho tenim.
La segona gran activitat és aquesta trobada de colles meridionals del dissabte. Quantes colles hi haurà? Què podrem veure pels carrers de l'Espluga?
Doncs bé, finalment, en total, incluint-nos a nosaltres, som 14 colles. Això podrem arribar a veure entre uns 400 aproximadament, entre 400 i 500 bastoners pels carrers de l'Espluga, així doncs estaran ben plens de bastoners. I bé, doncs la cercavila iniciarà la plaça del Casal i finalitzarà la plaça del Casal intentant doncs passar pel màxim de carrers possibles del nostre poble.
Són colles properes però també llunyanes. Com ha anat aquesta tria? Com és que hi ha aquesta barreja de colles?
Doncs bé, volíem celebrar els nostres 20 anys una mica a lo grande i hem invitat, a part de les colles que formen part de les meridionals, algunes colles doncs, que també, òbviament, sempre ens inviten i ens feia il·lusió que també hi fossin.
Parlant del Ball de Bastons de l'Espluga de Francolí, actualment quanta gent el formeu?
Doncs bé, actualment la colla infantil tenim un total de 12 bastoners i pel que fa a la colla gran, doncs aproximadament uns 20.
Sempre ha anat acompanyat de Flabiol al Ball de Bastons de l'Espluga?
Doncs durant aquests 20 anys, òbviament sí, ja que ho ha sigut l'Helena Rivero, però no puc concretar-ho en els anys anteriors.
No sé si les músiques i el vestuari és també prou significatiu del Ball de Bastons de l'Espluga.
Doncs sí, el Ball de Bastons de l'Espluga sempre ha sigut, bueno, sempre s'ha acompanyat pel... Bueno, sempre hi ha hagut el pantaló blanc amb la veta al costat, la camisa blanca, la faixa i el mocador. Bueno, el que et diferencia és que, òbviament, com a Montblanc i Cambrils, qui rep va de color blau, i qui pique va de color vermell. Llavors, amb la faixa i el mocador van amb el color del bastoner.
Clar, ho comentàvem abans, quan encara estàvem fent l'entrevista, no? Que són dues colles, Montblanc i Cambrils, que juntament amb l'Espluga, de fet, si els veus pel carrer, costa identificar-los quina colla és una i quina és l'altra, no?
Sí, ja que la diferència petita és que el Ball d'Estons de Montblanc amb nosaltres portem un mocador al coll, al voltant del coll, i ells és una petita cinta, i a Cambrils el mocador és totalment al revés, que és tot gran i és en diagonal des de l'ombro fins a baix a la cadera.
I també tots tres balls, balleu amb uns bastons així com a més grans i plans, que havien estat de roda de carro. No sé si a l'Espluga encara són de roda de carro o ja no.
Amb això també ens assemblem més amb el fet amb la colla de Montblanc, ja que Cambrils encara segueix mantenint el bastó més allargat, com si fossin els radis del carro. En canvi, Montblanc i l'Espluga tenim els bastons una mica més petits i més arrodonits. Tampoc t'ho sabria assegurar ara mateix, però juraria que és pel fet del picar, ja que el Ball de Bastons de Cambrils, els ser més allargats i més plans, no és tan còmode el fet de picar. En canvi, nosaltres suposo que amb el pas dels anys ens hem anat adaptant a poder picar millor.
A part d'aquestes dues activitats importants que heu fet, com és la recuperació del Ball de Bastons infantil, la trobada d'aquest dissabte, quines sortides aneu fent l'any, quines sortides destacades té el Ball de Bastons?
Doncs bé, pel que fa al nostre poble, sempre sortim, òbviament, per la Festa Major, per Sant Joan, quan porten la Flama del Canigó. Sempre som als Premis del Baldiri Reixac al Casal. I bé, doncs, trobades, la trobada nacional, òbviament, i la festa de les Meridionals, i si durant l'any ens contracten amb algun poble per alguna festa major d'algun poble dels voltants.
Enguany la celebració dels 20 anys, no sé de cada any vinent si teniu algun objectiu així a més llarg termini.
Doncs bé, esperem que la colla infantil segueixi com estan anant ara, perquè estem molt contents amb el grupet de nens que tenim i que, òbviament, els grans no marxin mai i que vagin que l'any que ve segueixi. Doncs ja que crec que vam fer una entrevista aquí fa uns mesos i dèiem que el futur era els infants i, bueno, ara ja podem dir que hem aconseguit una bona colla i que els grans això també és com ha sigut una mica d'aire pur, que sempre va bé.
Si parléssim amb l'Anna d'aquí 20 anys, com li agradaria en aquesta Anna que fos el Ball de Bastons de l'Espluga?
Espero que sigui com ara, i òbviament si fos millor encara més, però ojalà jo encara hi sigui i encara pugui disfrutar del Ball de Bastons que hi ha actualment.
Bé, doncs moltes gràcies, Anna, i vagi molt bé aquesta trobada de les comarques meridionals, no?, d'aquest Camp de Tarragona, d'aquest dissabte a l'Espluga, amb colles del camp, però també d'arreu.
Moltes gràcies.
La vida passa lentament rere la finestra. Cigolles tornen als seus nius que van fer el vell campanar. El meu poble, les llamboles són carrers pels més petits. plaça van penjant garlandes pel ball d'aquesta nit.
I amb aquesta celebració de la recuperació d'ara fa 20 anys del Ball de Bastons de l'Espluga de Francolí, també parlem amb el Josep Maria Poca. Bon dia.
Bon dia.
Tu ja hi eres fa 20 anys, oi?
Això mateix.
Com va anar tot plegat?
Tot plegat va sortir com a conseqüència de les festes de Santa la Mercè, en el qual jo mateix, un servidor, i el Jordi Palau, estàvem veient la cercavila de la Mare Déu de la Mercè, i van aparèixer els bastoners de Montblanc, i va ser quan va sortir que jo mateix li vaig dir amb el Jordi, ostres, jo me'n recordo que el poble existia al Ball de Bastons. A partir d'aquí doncs, va sortir aquesta idea, i vaig començar doncs, a buscar, doncs, bueno, vaig anar a parlar amb l'Ajuntament, si ens donien el seu recolzament, ens van dir que sí, i a partir d'aquí doncs, van començar doncs, a buscar gent que havia sigut del Ball de Bastons, i finalment vam anar a parar a parlar amb el mestre Salvador Rosselló, que ens va deixar a 2 o 3 anyets, i a partir d'aquí doncs, es va començar a reiniciar doncs, la recuperació del Ball de Bastons.
Perquè l'última vegada que s'havia ballat Ball de Bastons a l'Espluga abans d'aquesta recuperació del 97, quan havia estat?
Ostres, ara mateix no t'ho sé dir, però feia bastants anys. I llavors el fet de recuperar-ho va ser tot un èxit, perquè la veritat és que vam comptar amb diversos membres dels que havien picat amb anterioritat a nosaltres.
Bàsicament el que vau fer va ser una recerca d'anar a buscar tota aquesta gent que ja havia ballat.
Sí, bueno, jo vaig començar doncs, a buscar amb algú que havia sigut, per exemple, vaig anar a buscar amb el Xavier Rossell, que és el Jesús, diguéssim, ho coneixem tots. A partir d'ell me va dir diversos noms i a partir d'aquí doncs, vaig anar buscant doncs, a dins de la població doncs, diferent gent que havia sigut, a veure si estaven interessats doncs, a tornar a ser doncs, bastoners. Fins i tot també vaig anar a buscar amb el Xavier Guas, etc., que també sabia que havia sigut. També la Maria Antònia Bota, que va ser la primera noia que ha sigut al Ball de Bastons, i ja et dic, a partir d'aquí, doncs, anar a parlar amb el Salvador Rosselló, és el que ens va dir, doncs, els noms, diguéssim, de tots els que havien sigut amb anterioritat bastoners. Va ser una feina bastant important, perquè la veritat és que recuperar una tradició sí que costa, i la veritat és que bueno, va tenir bastant èxit. Tot i així, tots els bastoners vam col·laborar, els que vam refundar el Ball de Bastons. Encara recordo que ens va costar tot el tratge 10.000 pessetes per casa.
O sigui, vau posar cadascun 10.000 pessetes per poder-lo recuperar?
Ah, això mateix, el que se n'eren a 60 euros. Llavors, fa 20 anys enrere, doncs, vam posar, ja et dic, que eren 9.000 pessetes d'aquell moment, que era bastant diners.
No sé si hi ha alguna curiositat que us hagués explicat aquesta gent amb qui vau anar a parlar quan vau intentar recuperar el ball. Curiositat bueno, antiga de...
A veure, la tradició que hi havia abans és que en Picut se casava quasi que ho deixava, no? I el fet és que la peculiaritat que podem tenir d'aquesta recuperació és que ja membres que estem casats ja no ho hem deixat, no? La qual, això ens augura, doncs, hi hagi bastoners per bastants anys, i a part doncs, també el fet que hi hagi aquest any doncs, a la festa major es va recuperar una colla infantil, doncs a priori doncs, fa pensar que tindrem Ball de Bastons per molts anys.
No sé com veus l'evolució que ha fet el Ball de Bastons o com has vist aquests 20 anys de la Ball de Bastons des de la recuperació.
Home, només et puc dir que és positiva, no? En el sentit de que, evidentment, hi forma part, me'l sento bastant meu, no? En el sentit de que, evidentment, van fer molts esforços per tornar-la a recuperar, i un dels factors importants va ser la trobada nacional de bastoners de Catalunya, que va tenir doncs, molt èxit i molta participació per part de la gent del poble. El fet és que el Ball de Bastons és una entitat del poble que és viva i que totes les festes amb la gent sempre ha sigut present des de fa 20 anys. I això, doncs, evidentment, des d'un punt de vista, enriqueix molt les festes majors. I a part també portem el nom de l'Espluga doncs, a altres municipis.
Josep Maria Poca, membre del Ball de Bastons de l'Espluga de Francolí, moltes gràcies i esperem que puguis ballar 20 anys més, com a mínim.
Esperem. D'acord? Moltes gràcies.
Moltes gràcies, una abraçada, vagi bé. I seguim parlant amb més membres del Ball de Bastons d'aquí de l'Espluga de Francolí. Ja parlem amb la Maria Antònia Bota, que també és una membre del Ball de Bastons i que, a més fa 20 anys ja hi era. Bon dia.
Bon dia.
Com és que fa 20 anys ja et vas incorporar al Ball de Bastons?
Doncs perquè a l'institut vam fer un treball de Ball de Bastons i va coincidir que llavors va ser quan el Poca va tenir ganes de muntar-ho i m'ho va dir, perquè suposo que devia veure que havíem fet aquell treball, perquè vam guanyar el certament literari. I res, m'ho va dir amb un grup d'amigues, ningú es va voler apuntar, jo com que el meu pare ja ho havia estat, i així em va fer com a gràcia, i mira, fins ara.
Clar, perquè representa que fins llavors no hi havia hagut cap dona que participés al Ball de Bastons.
No, vam ser les primeres l'Helena, que toca el flabiol, i jo. Llavors, fins al cap de... No sé, crec que el primer any només vam ser nosaltres dues, i després el següent any es va incorporar alguna altra noia. I fins ara que... Podríem... que quasi tots som noies.
Podríem dir que Picant va ser la primera.
Sí.
Si l'Helena va tocar el flabiol.
Sí, Picant, sí.
Com ha estat l'experiència? Com va ser l'experiència de ser la primera dona i com ha estat l'experiència d'aquests 20 anys?
Doncs bé, molt bé. Clar, al principi, ara perquè mira, estem més igualades i d'això, però al principi tot eren nois, la meitat paletes, superforts i d'això, però bueno, bé, bé. Molt bé.
No sé, el fet d'haver estat la primera dona, si et guarda algun record que diguis...
És tot un honor, no? Que hi ha moltes, bueno, moltes colles. La de Montblanc jo crec que és l'única que no accepten dones. Bueno, potser n'hi ha alguna altra, però clar, és maco.
Si t'imagines la Vall de Bastons d'aquí 20 anys, com t'agradaria que estés?
Doncs que hi hagués sempre colla de petits, que això sempre fa molt caliu, i que ara l'hem recuperat també, que feia molts anys que no teníem nens, i igual, picant tots, i com amb més gent millor. Que podria fer una crida a tota la gent que es volgués apuntar, i nens.
Ah, estem fent l'espot publicitari,
sí, perquè sempre s'agraeix, i gent que ho havia estat, que si vol tornar, sempre tenim les portes obertes.
Ja ho sabeu tots, doncs, crida perquè hi hagi més bastoners. Maria Antònia Bota, membre del Ball de Bastons de l'Espluga, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per 20 anys més, com a mínim, picant bastons.
Sí, gràcies a vosaltres.
Seguim parlant d'actualitat bastonera i ara comptem amb l'Adrián Ortiz, que és el president de la coordinadora de Balls de Bastons. Bon dia, Adrián.
Molt bon dia.
La coordinadora va néixer ara fa gairebé 32 anys. Quins van ser els objectius que van fer que es creés aquesta coordinadora de Balls de Bastons?
Bé, inicialment la coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya neix per la necessitat d'un ens que aglutinés a les colles i que coordinés, organitzés, el que ja portàvem 10 anys fent, que eren les trobades nacionals de bastoners de Catalunya.
Aquests objectius inicials s'han complert? Hi ha nous objectius?
Sí, de fet, el naixement és aquest, però hi ha una evolució. La coordinadora ara comença a fer altres projectes, fins al punt de que la trobada nacional ja no és l'únic projecte gran que organitza. De fet, en els últims anys, la coordinadora ajuda a organitzar, però és la colla anfitriona la que organitza en el seu poble la major part de la feina que comporta aquest esdeveniment, i la coordinadora de Ball de Bastons dedica molts dels seus esforços a promoure la creació de noves exposicions, de nou material didàctic, de nous projectes que portin el Ball de Bastons a les escoles i a tota la societat de Catalunya. Per tant, si bé neix amb la idea d'organitzar la trobada nacional exclusivament, al cap de poc temps la coordinadora comença a agafar altres tipus de projectes i iniciatives, i el fet és que avui dia tenim iniciatives tant com impulsar concursos de ball de bastons a través de la fotografia, de la música, de la narració curta, de la fotografia, o també el fet de buscar altres entitats de fora de Catalunya que també ballen amb bastons, tal és la predisposició, per exemple, a trobar altres colles de ball de bastons fora de Catalunya, que de fet aquest any viatjava amb tota una delegació de Catalunya al Museu del Paloteo, a Segòvia, justament a conèixer altres companys i companyes, en aquest cas de la península. A part, doncs, intentar apropar aquesta tradició tan antiga i tan rica i tan diversa que tenim no només a Catalunya, sinó a tot el món, doncs, apropar-la al jovent, que el jovent senti prou com a propi el ball de bastons. Tant és que aquest any, per exemple, també inauguràvem el que ha estat el primer aplec jove bastoner de Catalunya, que es va dur a terme la primera setmana d'agost a Salou.
Sí, exactament, però ara mateix quines colles formen part de la coordinadora? Quantes colles hi tenim?
Actualment tenim 86 colles de ball de bastons repartides per les quatre diputacions. En el nostre cas dividim el territori català en 7 territorials. Doncs per les 7 territorials tenim un total de 86 colles. És el moment en el que la coordinadora, des de l'última reforma d'estatutària i d'organització territorial, és el moment en el que tenim més colles i de fet continuem creixent. Hi ha molta sol·licitud al llarg de l'any i estem contents perquè, si bé a Catalunya tenim un gruix d'entre 150 i 200 colles actives tot l'any o amb una certa temporada, una certa regularitat, tenim al voltant d'unes 100-120, i estem contents perquè més de la meitat, gairebé tres quartes parts d'aquestes colles que, diguem-ne, van més enllà de la seva pròpia festa major o de dues dates assenyalades, formen part de la nostra entitat.
Des del desconeixement, com és que hi ha colles que no formen part d'aquesta coordinadora?
Bé, hi ha colles que no formen part de la coordinadora pel que et comentava, no? Primer, el fet de que hi ha entitats que ballen exclusivament per la seva festa major o per alguna festivitat molt en concreta del poble, i que, per tant, no és, diguem-ne, una colla de ball de bastons que busca fer altres actuacions fora del poble o al llarg de tot l'any, sinó que són puntuals, s'organitzen durant un mes, assagen i actuen per aquell esdeveniment, però, diguem-ne, que no van més enllà. D'altra banda, tenim colles que s'acaben de crear, acaben de néixer, i, per tant, la nostra feina és apropar-nos a elles, explicar el projecte de la coordinadora per tal de que s'animin i vinguin, diguem-ne, a compartir aquestes experiències, aquest projecte amb nosaltres. De fet, és el que estem fent. Totes les territorials treballen dia rere dia per ajudar, assessorar a totes les colles, formin part o no de la coordinadora, i en aquest cas, aquelles que no formen part, explicar el projecte actual de la coordinadora per tal de que s'hi sumin en aquest projecte engrescador.
Aquest cap de setmana tenim una trobada, una festa bastonera que penja directament de la coordinadora, com és la que s'organitza a l'Espluga Francolí, no?, de les comarques meridionals, i també una altra mostra bastonera a Tarragona. Entenc que això sí que demostra una mica el dinamisme dels balls de bastons a les nostres comarques.
Sí, de fet, el ball de bastons té una gran arrel en aquestes comarques. De fet, les comarques meridionals és la territorial que més trobades territorials. Entenem trobada territorial com aquella festa bastonera que aglutina totes les colles d'aquella regió. Recordem que la territorial és una subdivisió geogràfica de la coordinadora. Doncs, el que comentava, les comarques meridionals són les que han portat més trobades d'aquest tipus i que, de fet, ha coincidit que aquest dissabte justament tenim dues senyores festes bastoneres, dues senyores trobades, com és la que comentàveu. A l'Espluga del Francolí tenim la novena festa bastonera de les comarques meridionals de Catalunya, i després tenim a Tarragona la mostra en la qual participaran colles de tot Catalunya, però també entitats de fora de Catalunya, de la península.
A vegades hi ha gent que critica una certa tendència a la uniformització dels balls, ja sigui per les melodies, ja sigui per les coreografies. No sé si des de la coordinadora creieu que és així, o si creieu que és un problema, si creieu que hi ha alguna cosa a fer o no.
A veure, partim de la base de que des de la coordinadora de Vall de Bastons de Catalunya, nosaltres promovem el conjunt de la Vall de Bastons. A partir d'aquí, respectem i busquem aquest respecte cap a les colles i les seves decisions. Per tant, diguem-ne que des de la coordinadora respectem que una colla decideixi fer un acte o un altre acte. Tot i així, nosaltres defensem el fet de que és molt més ric, i així intentem ajudar, el fet de crear noves coreografies amb noves cançons creades especialment pel Ball de Bastons. Trobem que de vegades hi ha balls que ballen diferents entitats, ja sigui perquè l'entitat creadora ha cedit el seu ball o perquè han decidit doncs, agafar-lo. Des de la coordinadora promovem que les colles tinguin els seus balls propis justament per augmentar aquesta riquesa i aquesta diversitat. Però sí, sempre, com comentava al principi, respectant la decisió de cada colla a l'hora de triar què fa i què no fa dins de la seva pròpia entitat.
Dins de la cultura popular del nostre país segurament ara hi ha dos àmbits que estan molt vius, com són el món casteller i el món de les falles dels Pirineus, tots dos que recentment declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i són dos mons que es mouen molt o que han posat molt d'èmfasi en l'àmbit de la recerca, de càtedres, no? Càtedres universitàries, simposis. No sé si des de la coordinadora es creu que potser al Vall de Bastons li falta alguna cosa així.
Home, creiem i som totalment conscients i defensem la idea de que no trobem cap altra dansa més internacional i antiga com és el Ball de Bastons. Entenem Ball de Bastons com aquella dansa en la qual hi participen el propi cos humà amb sintonia amb bastons de fusta, no? Aleshores, trobem que el Ball de Bastons està estens per tot tipus de continents, regions del món. Fins i tot podem dir que com a mínim hi ha una entitat o una colla de Ball de Bastons a tots els continents, exceptuant, diguem-ne, l'Antàrtida, no? Però trobem que és molt potent, és la dansa més potent que podríem trobar en el món pel tema de que moltes regions del món, amb les seves diferències i les seves característiques que les fan úniques, està més estesa. Per tant, sí, efectivament creiem que el Ball de Bastons ha de tenir aquest reconeixement i, de fet, lluitem dia rere dia per primer consolidar una molt bona base aquí a Catalunya amb projectes tan o més importants que els dels que hem estat fent fins ara, per justament en un futur no tan llunyà veure que el Ball de Bastons és reconegut no només a nivell nacional, sinó també a nivell internacional.
Adrián, ja per acabar, que tenim poquet temps, l'any vinent, trobada cultura catalana a Washington, no sé si des de la coordinadora podem assegurar ja que hi ha presència bastonera, hi haurà presència bastonera en aquesta mostra de cultura a Washington?
Això esperem. La coordinadora no deixarà de lluitar perquè el Ball de Bastons sigui present. De fet, a les bases, en l'apartat de dansa, el Ball de Bastons hi és present. Hem lluitat des de fa 2 anys, en el moment que hi ha canvi de junta, per participar des de dins amb els organitzadors, Adifolk i la Generalitat de Catalunya. De fet, gràcies a això, l'any passat, a l'edició que es va fer a Perpinyà, la mostra de bastonera va ser la mostra de les branques de la cultura popular, la més representativa va ser el Ball de Bastons, amb 24 colles de diferents punts de Catalunya que es van desplaçar fins a Perpinyà. És un gran èxit, diguem-ne, per nosaltres, i continuarem lluitant perquè l'any vinent a Washington, efectivament, hi hagi com a mínim una colla de Ball de Bastons representant a Catalunya.
Adrián Ortiz, president de la coordinadora de Balls de Bastons de Catalunya, moltes gràcies i molta sort al capdavant de la coordinadora.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i només em cal dir que visca el Ball de Bastons ara i sempre.
Moltes gràcies.
Una festa més amb tu, amb tu, amb tu. Una festa més amb tu, amb tu, amb tu. Els colors desperten rialles, gegants i nans estan preparats. Arriba el seguici amb el foc dels diables, la festa ja ha començat. Just a minute. ballar com tu, com tu, com tu. Vaig anar a ballar com tu, com tu, com tu. Com tota la gent del poble vaig anar a ballar a la festa major. I entre vires i retrobades va sonar la nostra cançó. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis amb mi. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis amb mi. Després d'una nit amb tu.
I comencem aquesta setmana parlant amb un dels grups finalistes del concurs Sons, com és l'orquestrina Trama, i tenim a l'altra banda del telèfon a l'Ivan Caro, que és un dels membres d'aquest grup. Bon dia, Ivan.
Bon, molt bon dia a tothom.
El grup, l'orquestrina Trama, va néixer l'any 2014. Com va anar tot plegat?
Doncs els inicis són molt divertits. Aquí al Pirineu, aquí a la Cerdanya, hi ha un festival que es diu Festival Trama, i és un festival de músiques de muntanya. Dins la programació i direcció de programació hi ha la Liz Hallum, que és una coordinista que té al Pirineu, i li van encomanar doncs, que formés una petita orquestrina que anés per tots els pobles al voltant fent de pregonet al festival. La Liz va començar a trucar amics seus o amics d'amics i fins que va formar l'orquestrina Trama. Vam acabar el festival, va ser preciós, tot i que ja ens coneixíem, vam veure que connectàvem tots molt bé i vam continuar, doncs seguim tocant. Ens vam presejar i a poc a poc van començar a sortir doncs, bolos i concerts a diferents parts del Pirineu fins al dia d'avui. Així és la història. Vam començar un petit festival, que ara ja és un gran festival, i fins ara vam començar a fer repertori, ja vam decidir fer el primer dia, també llavors vam començar a buscar més repertori per fer el segon disc i així és la nostra història, perquè si no trama, fent de pregoners. Vam començar fent de pregoners.
Perquè exactament quants músics sou ara mateix?
Mira, ara som 6. Tot i així, perquè si no trama, vam començar sent 7. Érem dos acordions, dos violins, hi havia una bateria, un contrabaix i jo mateix, que feia graia i flabiol. Hi va haver un acordionista que... per sort va quedar embarassada, és una mama molt, molt mama, i llavors ara va haver de deixar l'orquestrina, i des de fa doncs, un parell d'anys doncs, som 6. Som l'Ivan Garriga al violí, som la Núria Llobet a l'altre violí i a la veu, hi ha el Boris Pi a la bateria, tenim el Marc Figuerola al contrabaix i la guitarra, tenim la Liz Hallum, la responsable, a l'acordió diatònic, i jo mateix que faig graia, flabiol, i veus i tot el que em deixen dir pel micròfon. Som 6.
I entenc que estan per aquí al Pirineu, el vostre repertori serà de músiques de la zona.
Exacte, el nostre tret identitari d'orquestrina és que són música del Pirineu, però no només el Pirineu català, ja que com tots sabem el Pirineu és molt extens i molt extens, i fem música del Pirineu català, fem música de l'altra banda del Pirineu de Catalunya, fem música del Pirineu Occità, fem música del Pirineu Aragonès i fem música del Pirineu Basc. És a dir, tenim tot aquest marge per fer recerca de músiques del Pirineu, músiques de ball, perquè sí que el que ens agrada fer nosaltres és recrear una mica les músiques que es tocaven a les places dels pobles del Pirineu de Festa Major. Fem això. Aquest és la nostra etiqueta, diguéssim. Això sí, m'agradaria remarcar, fem música de les que es tocaven a les classes, però d'una manera rejuvenint-nos a les nostres edats, perquè som relativament joves, i per tant li volem donar un altre color, un altre to a la música que es tocaven aquí al Pirineu.
És un àmbit geogràficament bastant gran, gairebé feu de punt a punt a tot el Pirineu.
A lo grande, orquestrina a lo gran.
No sé com és la música del Pirineu, d'aquest Pirineu que va des de Girona fins al País Basc, per entendre'ns.
Em preguntes que com és?
Sí.
Doncs mira, són músiques. Tenim diferents tipus de música. Són músiques molt divertides, músiques molt alegres, hi ha molts pasobles, hi ha molts ritmes binaris en els que la gent, doncs saltava, ballava. Fem un altre tipus de música que és ball col·lectius que són molt coneguts dins del territori de ball folk. Doncs fem cercles, fem xampanyes, fem valsos i fem jotes, és a dir, balls, que es balla tant en parella com d'una manera col·lectiva. També hi ha un tret que ens agrada molt remarcar l'orquestrina, fem cançons que es cantaven aquí al Pirineu i que s'han recuperat doncs, a partir de la feina de molta gent, com ja sigui de l'Artur Blasco o de l'Escola Folk, o de gent que ha dedicat la seva trajectòria a recuperar músiques que es tocaven aquí. Moltes d'aquestes lletres doncs són lletres una mica reivindicatives, són lletres que cantaven els àvies aquí i que, a vegades, si ho portem al context actual, doncs són lletres que doncs, a vegades parlen doncs, les típiques famílies on el pare obliga la filla a casar-se amb l'home. És a dir, són cançons que es cantaven aquí i que nosaltres hem volgut recuperar. Tot i així, moltes d'aquestes lletres nosaltres no ens les creiem, diguéssim, no, a més nosaltres som un grup de joves que a més som, que tenim pensaments molt diversos, però que ens agrada enregistrar-ho i ens agrada tenir aquest testimoni de les cançons que es cantaven abans aquí. A més, hi ha el Pirineu, hi ha, clar, si marxem al País Basc, tenim els fandangos dels marinarins, on la gent que balla acaba extasiada i cansada al terra de tan alta, però després tenim uns valsos preciosos de l'Aragó, o tenim els pasdobles supermoguts del Pirineu català. Com tenim un ventall tan gran, podem jugar-hi molt.
Clar, i amb tot aquest ventall tan gran, vosaltres decidiu presentar-vos al concurs Sons. No sé quan us decidiu presentar en aquest concurs i si us esperàveu ser un dels quatre finalistes.
Doncs no, va ser una gran sorpresa. La idea va ser del nostre violinista, l'Ivan Garriga, que li agrada molt. Doncs mira, ja això, presentem-nos. O hem de ser això allà. És un gran dinamitzador a la retaguàrdia. I ens va dir, va, presentem-nos els Sons. I vam dir, va, doncs vinga, sí, presentem-nos. I fet dos dels nostres dos components ja d'orquestrina ja van participar anteriorment, com és el Boris i el Marc, i van dir, bueno, va, presentem-nos, sí, a veure, clar, és difícil, però vaja, presentem-nos. I vam fer cas al Garriga, al Ivan, i ens van tirar de la moto, ens van presentar, i clar, quan vam rebre la trucada dels Sons, ens van dir, ei, que sou seleccionats, sou els quatre seleccionats. Doncs per nosaltres va ser en una gran sorpresa, estem molt contents de poder presentar. Tirarem tota la nostra artilleria a Manresa perquè la gent d'allà vegi què podem fer aquí a l'Pirineu. És a dir, que va ser una gran sorpresa i tenim moltes ganes de que passin aquestes ja dues setmanes que ens queden i arribar a Manresa a petar-ho. És difícil, ho tenim difícil, hi ha tres formacions doncs, que són molt potents, però amb orquestrina ho donarem tot aquella nit.
Ja per anar acabant, què creieu que podeu aportar al panorama folk català en el cas que guanyéssiu o ja només arribant com a finalista del concurs Sons?
Mira, sobretot donar la nostra fe, donar que la gent escolti música del Pirineu. El Pirineu sempre ha estat una zona molt bonica per esquiar, però oblidada per algunes coses, i la cultura n'és una d'aquestes coses. Tenim moltes ganes de que molt bona part de Catalunya, i fins i tot molt bona part de l'altra banda de Catalunya, doncs conegui la nostra música, que balli la nostra música i que conegui doncs, tot el moviment que hi havia aquí fa 30, 40, 50 anys, que realment el que hi havia aquí va crear unes arrels que es toquen a moltes parts de Catalunya, com eren els hàbits que tocaven a les places o tota la gent que es movia per fer balls al Pirineu i es passaven tot un dia caminant per arribar a un poble per tocar. És a dir, tenim moltes ganes de transmetre aquest esperit muntanyenc i aquest esperit del Pirineu que orquestrina tenim i que volem i que transmetem a cada concert. No sé si m'he explicat bé, Jordi, però és la nostra idea.
Jo crec que ha quedat molt ben explicat, que tenim tots una cita a Manresa per veure-us. Teniu algun concert abans, oi que sí?
Sí, estem... Realment el setembre està sent productiu. Vam estar a Salt, hem estat a Sant Julià de Cerdanyola, demà mateix divendres marxem a Bellvitge. Després tenim col·laboracions amb comedians, és a dir, que no parem orquestrina, trama, no para, no para. Sí, sí, vindrem a Manresa amb les files carregades de concerts i sobretot de l'aire del Pirineu.
Molt bé, Gancar, moltes gràcies, membre de l'Orquestrina Trama. Molta sort en aquesta recta final que us queda fins a la final del concursons i moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer tot aquest ressò i per apostar per la cultura tradicional.
I acabem aquest programa del Terra de Festa escoltant la masovera de l'Orquestrina Trama. Recordeu que podeu recuperar el programa a la web de l'Espluga FM Ràdio, esplugafmradio.cat, i que ens retrobem la setmana vinent a les ones a les 12, els divendres a les 12 i els dissabtes a les 9 del dematí. Us ha estat acompanyant durant aquesta obreta Jordi Robert. Fins la setmana vinent.